Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 8 de gener de 2024. Aquest dilluns, per tot l'equip del Penedès en xarxa, és dia de represa, de tornada, després d'aquest període de vacances. I, de fet, aquest dilluns 8 de gener, amb la tornada a les aules, marquem definitivament tots plegats la recuperació de la rutina, de la normalitat, de la quotidianitat per tothom. Sembla ser que l'equip del magazín s'ha portat prou bé i els Reis ens han deixat un regal que, evidentment, és un regal que compartirem amb tots vosaltres. I és un regal en forma de nova secció. Aquest 2024, mensualment, ens hem proposat analitzar l'estat del sistema educatiu i els reptes que té amb tota una experta. És un plaer comptar, a partir d'aquest gener, amb la penedesenca Carme Ortoll, mestra jubilada, pedagoga i membre del grup d'experts que està elaborant les seves propostes de millora del sistema educatiu per encàrrec del govern català. Aquesta setmana encara no estrenem secció, però tot arribarà i aquest dilluns de Sant Tornem-hi, en el qual us acompanyem Sílvia Delgado i Marc Pujol des de Ràdio Vilafranca, tindrem tot això. Per començar, roda d'actualitat. Emissora a emissora us anirem explicant com serà aquesta setmana, una setmana en què arrenquem a mig gas, almenys política i econòmicament. Ja ho veureu, ja ho escoltareu d'aquí uns instants, però vaja, és la setmana de recuperar normalitat. Com deia, us explicarem dia a dia i municipi a municipi com anirà. A 9:45, el primer dels tres flaixos informatius amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I tot seguit els esports, uns esports que encara no han arrencat plenament. Ha estat cap de setmana de vacances de Nadal, encara per el bàsquet, pràcticament tot el món del futbol, i també per l'hoquei Lliga Plata. Per tant, hi haurà hoquei Lliga i el Vilafranca de futbol que ha arrencat. Bàsicament, en això consistiran avui els esports, amb entrevistes a Pere Bàries, Ferran López i Santi Triguero. A les 10 a l'actualitat parlarem del casal de Nadal de Moja, que finalitzava divendres passat, organitzat per l'Ateneu Mogenc. Avui us acostarem les valoracions dels organitzadors, d'alguns infants participants i de les famílies. A 10:45, segon flaix informatiu, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, aquests 5 minuts, per saber com comença, com es lleva aquest matí de dilluns 8 de gener. I a partir de 11:05, l'educadora canina Neus Bertran ens parla avui de la socialització dels peluts, un element que és clau, sobretot, en les adopcions de gossos. Obrirem la tercera hora a les 11:06, després del butlletí de notícies amb Ramon Arnabat, president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, amb el qual en aquesta primera secció de l'any farem balanç del 2023 i presentarem les primeres activitats i projectes d'aquest nou any. A 11:45, el darrer flaix informatiu, i acabarem cuidant-nos una miqueta el cos, que potser l'hem descuidat aquests dies. El Riquesa Salut amb el fisioterapeuta Adrià Solís. Avui parlant de fisioteràpia a domicili. Així transcorrerà aquest primer Penedès en xarxa del 2024. Som-hi amb aquest dilluns costerut.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
La roda d'actualitat és una molt bona eina, una molt bona secció amb la qual comencem setmana i comencem dilluns, que ens permet a tots situar-nos i anar descobrint com serà la nostra setmana dia a dia. Comencem a Ràdio Sant Sadurní, tots saludant l'Eli Jiménez. Bon dia i bon any, Eli.
Molt bon dia i molt bon any. Doncs com bé dius, aquesta roda és una miqueta la brúixola que ens permet situar la setmana a les nostres comarques i arrenquem amb aquesta primera secció d'aquest 2024 i ho fem en una setmana, ho deies fa un moment, especialment tranquil·la i també en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Malgrat això, mirarem d'apropar-vos algunes cites. De fet, comencem avui mateix perquè arrenquen els cursos d'iniciació a la punta del Coixí que s'imparteixen els dilluns i dimecres de 3 a 6 de la tarda al Casal d'Entitats de Sant Sadurní i de la mà de l'Associació de Puntaires. Ja per demà, de 8 del matí a 1 del migdia, la deixalleria mòbil de la Mancomunitat Penedès-Garraf visitarà el Pla del Penedès i la podreu trobar, en aquest cas, al carrer de les Escoles. Mentre que a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, a les 7 de la tarda s'inaugura l'exposició Dones Invisibles. És una exposició que neix fruit del projecte Fem-nos Visible, que es va iniciar al Centre Vilarnau de Sant Sadurní, amb l'objectiu de visibilitzar el paper de la dona al llarg de la història. Aquesta exposició, Dones Invisibles, la podreu trobar durant tot el mes de gener a la Biblioteca de Sant Sadurní. Dimecres, el Bibliobús al Castellot estarà de 11:15 del matí a la 1 del migdia davant de l'escola Fontrúbia de Guardiola de Font-rubí. Mentre que a Sant Sadurní tenim cita amb el cicle de talents locals que aquest mes uneix a Anna Lupion i Jordi Guzzi amb una trobada que du per nom Té encara sentit la feina de les ONGs. Això serà dimecres a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní amb aquesta conversa amb dues persones estretament vinculades al món de les ONG. De fet, actualment l'Anna és codirectora de Persones i Cultura d'Oxfam Intermón i també forma part del grup motor del Fòrum de Recursos Humans del Tercer Sector i el Jordi, que ho dirigeix l'àrea de persones de Tàndem Social, una cooperativa del món del tercer sector. I fem un salt ja fins dissabte, però no ens movem de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, perquè arrenquen els tallers de mitologia amb Teresa Andreu, que torna a la càrrega a partir de les 11 del matí dissabte amb un taller dedicat a Quiró, el senador ferit. A Mediona, dissabte, d'11 del matí a 1 del migdia, hi haurà curs d'autodefensa feminista al pavelló municipal Antoni Ramallets i amb inscripció prèvia a l'Ajuntament. A Sant Pere de Riudebitlles podreu visitar de 6 de la tarda a 8 del vespre l'exposició oberta de David Ribas, que du per nom Quilòmetre Zero i que trobareu a Cal Xerta. I tanquem setmana diumenge amb diferents propostes. A Avinyonet del Penedès, l'última oportunitat per gaudir del 46è Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles, en dues sessions, una a 6:45 de la tarda i una altra a 7:15 del vespre. Tota la informació i les entrades les podeu adquirir a www.pessebresvivents.cat. A Sant Llorenç d'Hortons organitzen una caminada gratuïta pels voltants del municipi que surt a 9:45 del matí des de davant de l'Ajuntament. A Sant Pere de Riudebitlles una altra caminada, en aquest cas organitzada pel grup de recerques històriques i que sortirà a 9:15 des de la plaça del Paper per anar en cotxe fins a Font-rubí i fer una excursió pel coll de la Barraca. I acabarem destacant que aquest cap de setmana també arrenquen les 13è jornades de memòria històrica de Subirats i que tant dissabte com diumenge a l'Ateneu Urdalenc podreu visitar l'exposició titulada Les col·lectivitats agrícoles del Penedès. És el tret de sortida d'unes jornades que tindran el seu punt àlgid el cap de setmana que ve.
Seguim fent roda d'actualitat ara des d'Olèrdola, des de Canal Vina, amb Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana i molt bon any 2024. Comencem aquesta part de la roda de previsions amb informacions de servei perquè, per exemple, a partir d'avui mateix, d'aquest 8 de gener, l'atenció per als veïns de la Granada, l'atenció mèdica de les 3 de la tarda a les 8 del vespre serà al CAP Vilafranca Nord a les consultes 18 i 19 i, per tant, deixa de fer-se aquesta atenció mèdica per les tardes al CAP dels Monjos. Avui també, en un altre àmbit d'informacions de serveis, dir-vos que la deixalleria mòbil torna a Olèrdola, a la zona esportiva de Can Trabal, està instal·lada fins a la 1 del migdia. Per dimecres arriba Àgora, que és el nom de la proposta de grup de debat i de conversa sobre temes d'interès i d'actualitat obert a la ciutadania que s'ha promogut des de la Biblioteca Neus Català de Sant Martí. Serà la primera de les sessions aquest dimecres hàbil de cada mes, de 7 a 8 del vespre. El primer dels debats tindrà lloc, com comentàvem, aquest dimecres a partir de les 7, porta per títol Qui té raó, Israel o Palestina? Condueix les sessions Xavier Ávila. I aquest dimecres a Santa Margarida i els Monjos, activitat Descobrim els colors de l'hivern, a 4:45 de la tarda, a la Casa dels Passos Petits. És una proposta que s'adreça a infants dels 0 als 3 anys amb l'acompanyament d'una persona adulta. I l'endemà dijous la proposta de taller és Fes el teu marc de fotos a 4:45 de la tarda al Tanc Gran dels Monjos, activitat gratuïta adreçada a jovent a partir de primer d'ESO. Cal inscripció prèvia al 629-1740-07. I aquest 2024 el Bibliabús al Castellot manté la freqüència i horaris de les seves estades al municipi d'Olèrdola. Aquesta setmana aquesta biblioteca itinerant estarà dijous de 4:45-7:00 de la tarda a la seva ubicació habitual davant de l'escola Circei de Moja. I aquesta setmana també el divendres també toca Bibliobús a Sant Pere Molanta en el mateix horari de 4:45-7:00. En aquest cas la parada està davant de l'escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta. I divendres s'ha programat l'acte d'inauguració de la mostra artística Sant Raimon de Penyafort a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura Mascatarro dels Monjos amb la col·laboració de l'Escola de Dansa Assumpta Trens i Tiptoe Dance Studio. I per dissabte es programa Ball de Saló a 11:15 de la nit a la Societat La Margaridolla dels Monjos a càrrec del duet Melody. L'entrada és gratuïta pels socis i pel públic en general, que no sigui soci, el preu és de 6 euros. Diumenge, visita guiada del Castell de Penyafort a les 10:30, 11:15, i a les 12, imprescindible inscripció al 669-287-539. I diumenge també es podrà fer la visita combinada entre el Siarga dels Monjos i les Caves Nadal de Torrelavit. En sortir a 11:15 del matí des del Siarga, el desplaçament es fa en cotxe particular. La inscripció, en aquest cas, al 669, també 287-539. I dins dels actes de la mostra artística s'ha programat als Monjos tallers de ceràmica raco, tinta i vi i dibuixonades. Diumenge, de les 11 a les 2, a la Casa de Cultura Mascatarro, a càrrec del taller de ceràmica Zenc, Marta Aranyó i l'Escola Arsenal. Inscripcions fins aquest divendres a cultura@smmonjos.cat. Les places són limitades. I a la quadra, de 11:45 a les 2, tallers infantils, també sota aquest paraigües de la Mostra Artística 2024. I per diumenge als Monjos, al casal de la gent gran, ja Ball de Saló a partir de les 6. I acabem amb una proposta a Olèrdola. Diumenge a les 7 de la tarda arriba el primer dels actes que conformen el programa de la Festa Major d'Hivern de Moja en honor a Sant Macari, amb l'obra de teatre Projecte Mir, de Jordi i Santa Susagna. Es podrà seguir al local nou de Moja dins de la programació de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès. Es tracta d'una obra que planteja la hipòtesi de com seria Mir Geribert, el príncep d'Olèrdola, si tornés a la vida al segle XXI.
Anem cap al Baix Penedès, a Domenys Ràdio, concretament, on ens espera la Lourdes Meronyó. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i bon any. Una roda d'actualitat marcada per pocs actes. La veritat que hem passat de multitud d'actes a poqueta cosa, però no obstant, com sempre, comencem aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que demà de 5 a 7 de la tarda al Centre Cívic de Sant Jaume dels Domenys hi hauran assessoraments acadèmics i laborals. Cal demanar cita prèvia enviant un correu electrònic a cultura.stj@santjaumedelsdomenys.cat. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que aquest diumenge tindrà lloc la 42a xatonada de l'ensuelçada. Serà a les 2 del migdia al Cafè de la Cooperativa, i el menú estarà compost per un primer plat amb xatonada, merengues i olives, un segon plat, fèsols i botifarra, i de postres, fruita, taronja o poma, degustació de coca amb cava i cafè, pa, aigua, vi inclosos. El preu per socis és de 18 euros i per no socis 20 euros. Es poden fer reserves fins demà al 626 84 64 78. I el diumenge, com sempre, al ball de la cooperativa amb el grup Duet Alma. Continuem ara a Banyeres del Penedès. I és que el diumenge a les 6 de la tarda a la Societat Nova es farà el concert de Cap d'Any. Serà a càrrec de la coral del Centre Excursionista del Penedès, amb la directora Imma Vinyes, el piano Oriol Sanz i la bateria Quim Molino. Els socis són gratuïts i per no socis el preu és de 5 euros. Continuem a Santa Oliva i és que divendres a 6:15 de la tarda a la nostra llar, al carrer 9-24 de Santa Oliva, es projectarà la pel·lícula Un cel de plom dins del cicle Gaudí. Continuem ara al Vendrell i és que us recordem que tenim diverses exposicions obertes. Fins al 2 de febrer es pot visitar l'exposició dels coberts de Sergi Martínez Játiva. És el restaurant de l'Escola de Turisme del Baix Penedès. Fins al 7 d'abril es pot visitar al Museu Apel·les Espanosa l'exposició La dramatúrgia dels objectes. I fins al 3 de febrer es pot visitar a la sala d'exposicions Portal del Pardo l'exposició Oracle i altres revelacions de Cristina Márquez. El divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell a la Rambla. I el dissabte, Mercat Setmanal a Coma-ruga. I com és habitual, al Vendrell tindrem els pastorets del Vendrell, que us ampliarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. No obstant això, us recordem que seran els dies 14, 21 i 28 i el 4 de febrer a les 5 de la tarda al Teatre Àngel Guimara. I continuem a Calafell, on acabarem avui amb el conte per a nadons Salvatges, que es durà a terme el dissabte a les 11 del matí i és gratuït a la Biblioteca Casanova de Segur. Salvatges és amb la companyia Patagua, és una sessió de contes per a infants de 18 a 36 mesos i és una activitat gratuïta sense inscripció amb aforament limitat per ordre d'arribada.
I tancarem aquesta roda d'actualitat, tot presentant la setmana a Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler. Bon dia i bon any.
Bon dia, Sílvia, i igualment, i bon any a tothom. Comencem aquesta setmana recuperant l'alcaldia de proximitat a Vilafranca del Penedès. És una de les novetats que ha incorporat l'alcalde Francisco Romero, aquest acostament als diferents barris, mantenint durant 4 dies doncs, trobades, reunions amb entitats i col·lectius i persones de cada barri. Comença l'any i comença amb el barri de l'Espirall, que a partir d'avui i fins dijous doncs, tindrà aquesta presència de l'alcalde, regidors i tècnics de l'Ajuntament de Vilafranca en el barri per conèixer en detall doncs, les problemàtiques, les demandes i també les propostes que es fan en cada indret. Hi ha un parell de reunions també més generals amb el col·lectiu del barri i de les seves entitats que tenen lloc doncs, aquest dimarts i aquest dimecres. Alcaldia de proximitat, com dèiem, al barri de l'Espirall, començant aquesta setmana i també avui comencen obres, les obres de reurbanització i millora integral de les voreres a l'Avinguda de Catalunya. Unes voreres que van des de l'era enrajolada fins a la rotonda del Pla del Diable, que tenen una amplada d'11 metres i 35 centímetres, i en total doncs, es millorarà una superfície al voltant dels 3.900 metres quadrats. L'obra s'executa per fases, amb una durada total de 6 mesos. Durant la primera fase, que comença justament avui, es veurà afectat el carril lateral del Parc de Sant Julià, que queda tallat al trànsit durant 2 setmanes. Els treballs suposen la renovació integral del paviment, amb un augment de la superfície naturalitzada i permeable amb la incorporació de parterres. També es millora la connexió dels vianants i les bicicletes cap a la zona esportiva i l'enllumenat públic, que serà amb lluminàries LED. Unes obres que tenen un pressupost al voltant dels 732.000 euros. I per cert, que a Vilafranca del Penedès tenim per costum que un cop s'acaben les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, encetem unes noves festes, en aquest cas de caire especialment cultural, com són les festes de Sant Raimon. Habitualment comencen justament a partir del dia de Sant Raimon, que va ser ahir, 7 de gener, però en tot cas dir-vos que ja des de l'any passat aquestes festes retarden una mica el seu inici en quant a activitat i començaran pròpiament com a activitat festiva doncs, d'aquí 10 dies aproximadament, però abans sí que cal dir que justament el dia 7 de gener, que és Sant Raimon de Penyafort, s'esqueia aquest any en diumenge, coincidint amb la festa litúrgica del baptisme del Senyor. Per aquest motiu, la missa solemne en honor al copatró de Vilafranca s'ha traslladat avui dilluns, avui a les 8 del vespre, a la Basílica de Santa Maria. Hi haurà aquesta missa, que comptarà amb la participació de l'Escola Gregoriana de Vilafranca, i al final de la missa hi haurà el cant dels goigs a Sant Raimon en el seu altar a la Basílica de Santa Maria. Més activitats previstes per aquests dies. Comença un nou cicle de conferències dins del programa, en el segon trimestre, el programa de la Universitat per la Gent Gran, les aules d'extensió universitària per la gent gran a Vilafranca del Penedès. Començarà aquesta setmana, concretament el dijous, dia 11 de gener, amb una conferència titulada Reptes mediambientals a Catalunya, a càrrec de Rosa Nonell, que és catedràtica d'Economia. Una xerrada, doncs, que tindrà lloc el dijous a la tarda en dues sessions, a les 5 de la tarda i a 3:15 al Fòrum Verger Balaguer. I el mateix dijous també hi ha una altra xerrada prou interessant, una taula rodona per parlar sobre el concepte de transgènere, que tindrà lloc a l'Escorxador de Vilafranca a partir de les 7 de la tarda. Els ponents són Rosa Almirall, Bernat Chueca i l'Àlex Martín com a moderador. La intencionalitat de la xerrada és que sigui informativa, normalitzadora i que pugui oferir diferents eines per a les famílies on puguin resoldre dubtes i poder obrir un espai de reflexió i un nou coneixement sobre aquesta comunitat transgènere. Com dèiem, dijous a les 7 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca. I si ens n'anem ja cap al cap de setmana, activitat cultural prou interessant a Vilafranca del Penedès. Per exemple, divendres a les 8 del vespre i al Teatre Cal Bolet hi haurà instruccions per fer-se feixista amb l'actriu Mercè Arànega. Serà a Cal Bolet divendres a les 8 del vespre. I dissabte, just acabat d'arribar de Los Angeles, el vilafranquí Ton Felices es presenta amb el quartet al Vinceum. El Jazz Club Vilafranca enceta els concerts de 2024 obrint una porta al jazz del futur. Gaudir de l'empenta artística del contrabaixista Ton Felices serà, sens dubte, una de les sensacions d'aquesta temporada. El músic i compositor vilafranquí de 21 anys s'està obrint pas a l'escena europea com un dels joves talents del jazz contemporani. I ve a Vilafranca, doncs, aquest dissabte, a partir de 8:45 del vespre, al Vinceum de Vilafranca, acompanyat de la flautista letona Ketija Ringa, del bateria gallec David Piuimé i del pianista català Xavi Torres. Concert, doncs, del tot recomanable aquest dissabte a Vilafranca. I si parlem de música i de musicals, també destacar que se'ns presenta un tribut a Frozen, El origen del hielo, en aquest cas al Casal de Vilafranca, també el dissabte, una estona abans d'aquest concert que us comentàvem de jazz. En aquest cas serà a les 5 de la tarda al Teatre Casal, un espectacle musical especialment adreçat al públic familiar. I per acabar amb música, també recordem que comença una nova edició del Festival de Música Music Veu del 2024 i serà aquest diumenge, concretament a partir de les 7 de la tarda, a l'espai del Fòrum Verger Balaguer, a l'auditori del Fòrum Verger Balaguer, en aquest cas amb el concert Beethoven i Europa de Vinea Ensemble. Així doncs, tampoc no ens podem perdre, si ens agrada la música clàssica en aquest cas, aquest concert que enceta la temporada del Festival Music Veu aquí al Penedès.
Gràcies, Josep Maria, bona setmana.
Igualment.
Acabem aquesta roda d'actualitat amb un comiat, el del grup valencià Zoo, que ha anunciat que plega, això sí, amb una gira de 10 concerts, un per cada any de la banda, que tancaran a Gandia.
País una illa, vinc eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís 7 cases, pengen d'un penya-segat, 7 propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal, dins el baló 4 cotxes, 3 motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant, dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li'l pose, que està passant-ho mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Les cases de turisme rural al Penedès han tingut una ocupació del 100% durant el cap d'any. Cada any són més les famílies i grups d'amics que prefereixen passar el cap d'any a cases de turisme rural per la tranquil·litat que suposa poder gaudir de l'entorn. Un entorn com el penedesenc és una molt bona opció. Can Rial és una casa de turisme rural que està en funcionament des d'aquest any passat i des de fa temps tenen l'ocupació completa per l'últim dia de l'any. L'Adrià Villar i l'Aleix Domingo han passat el cap d'any 2024 amb les seves famílies a Can Rial. Són amics de Sitges i Vilafranca i van creure que era una bona opció passar el darrer dia de l'any en una casa rural i un entorn privilegiat com és el d'Urdal. Una de les qüestions que més destaquen de poder gaudir d'aquest tipus de turisme és l'entorn que els envolta. Santa Margarida i els Monjos regula la futura ubicació d'instal·lacions fotovoltaiques. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha acordat l'aprovació provisional d'un pla especial urbanístic per la regulació de les condicions que hauran de regir les possibles futures instal·lacions d'energia renovable fotovoltaica en cas que es vulguin posar al terme municipal. El planejament pretén protegir el territori i oferir eines que permetin decidir tècnicament on poden anar aquest tipus d'instal·lacions en sòl no urbanitzable. El pla ha estat aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte els de Plataforma per Santa Margarida i els Monjos. La penedesenca Txell Feixas rep el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. La periodista mediunenca Txell Feixas rebrà el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació el proper 22 de gener per part de la Generalitat de Catalunya. La gala se celebrarà al casino de l'Aliança del Poble Nou. La seva trajectòria com a corresponsal de conflictes arreu del món l'ha portat a tenir una gran capacitat per relatar els fets que succeeixen, un dels aspectes que ha valorat el jurat per guardonar-la. Recentment, Feixas ha estat corresponsal a Beirut i enviada especial a països com Síria o Afganistan. El Premi Nacional de Comunicació d'enguany serà per l'humorista Marc Giró. I acabem explicant-vos que s'engega una ludoteca a l'escola Els Quatre Vents a Sant Jaume dels Domenys. És un espai gratuït per a infants de 3 a 12 anys. Des d'aquest mes de gener i durant el curs escolar, Sant Jaume dels Domenys tindrà un servei de ludoteca, un espai lúdic i gratuït per a infants de 3 a 12 anys. La ludoteca tindrà lloc a l'escola Els Quatre Vents els dimarts i els dijous de 4 a 6 de la tarda i per participar-hi cal reservar plaça per a cadascun dels dies en què es vulgui assistir per WhatsApp al 689 52 63 56 o bé per correu electrònic a ludoteques@peraterres.org amb una antelació d'almenys 48 hores, indicant el municipi i el nom de l'infant. Aquesta iniciativa, impulsada per la Regidoria d'Ensenyament, s'emmarca dins del programa Temps per Cures, que el Consell Comarcal del Baix Penedès ofereix a 11 municipis de la comarca. Compta amb finançament del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat i està dinamitzada per personal de la Fundació Pere Tarrés. Les activitats principalment són de lleure i es realitzen dins els centres escolars de cada municipi per tal d'evitar que les famílies hagin de desplaçar els fills i filles a altres espais, amb l'objectiu de reforçar i crear serveis de cures per a infants.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:45.
Els esports.
Continuem avançant en aquest primer dilluns de programa i ho fem ara amb un altre dels imperdibles per arrencar bé la setmana, els esports. Uns minuts on repassarem resultats, marcadors, les properes cites del cap de setmana i us aproparem les veus i el més destacat. Un bloc esportiu que comencem ja als estudis de la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Doncs com bé dius, arrenquem ja aquests esports i ho fem repassant la 13a jornada de la Parlem Hockey Lliga, jornada que tancava la primera volta de la competició i que, per tant, ja ha deixat definits els 8 equips que participaran enguany en la Copa del Rei, que es disputarà del 7 al 10 de març a Calafell. Tant Noia com Calafell seran en aquesta competició. Els sadurninencs ho faran com a caps de sèrie després d'haver tancat la primera volta com a segons a la taula i a 8 punts del tercer classificat, el Sant Just, que també serà cap de sèrie en aquesta competició, juntament amb el Barça i amb el Voltregà. El Calafell, per la seva banda, com a anfitrió, li ha pres el 8è bitllet al Liceu, que es queda enguany a les portes d'aquesta competició. A banda, doncs, del Calafell, també hi seran l'Alcoi, l'Igualada i el Reus. Seran els altres tres equips classificats. Tot això arribava ahir, després d'una jornada especialment prolífica pel Noia, que es va imposar el Liceo per 3-1 i que, juntament amb les derrotes i empats dels principals perseguidors, aconsegueix un coixí ja de 8 punts amb el tercer classificat. Amb tot, els sadurninencs van començar perdent després d'un gol de Dava Torres en una primera meitat molt disputada. A la represa, però, el Noia va sortir a per totes i va aconseguir anul·lar els gallecs amb un gol del capità Aleix Esteller i amb un doblet de Xavi Rovira. Després del partit, el company Jaume Boquera conversava amb el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Estem amb Pere Bàries després d'aquest partit, un partit on hi havia moltes pistes a mirar moltes coses, però tu tens la valoració i el descans de tindre les coses fetes abans d'arribar a aquest partit.
Sí, nosaltres no miràvem allò, nosaltres només miràvem aquí, però mira, és cert que a part de guanyar, doncs, ha sigut una jornada a nivell de resultats bastant rodona per nosaltres, perquè Calafell i Reus Sant Just no han guanyat, per tant, no, Calafell i Sant Just han perdut i Reus han empatat. Per tant, doncs, jornada entre cometes redona per nosaltres, que fem distància amb el tercer, 8 punts, 10 amb el quart, crec. És una distància honestament relativament còmoda, però no ens podem aturar aquí. La lliga encara és molt llarga, 13 jornades, 39 punts, i vol dir que com a mínim hem de sumar 29 per mantenir aquesta zona a plaça i hem sumat 28 a la primera. Us vull situar també les coses en context, ja fa temps que ho dic, que amb els jugadors vam parlar aquesta setmana, hem acabat la primera volta amb 28 punts, els mateixos que l'any passat, i tothom recorda l'any passat que l'últim partit de la primera volta ens vam atrevir a jugar de 5 aquí a casa contra el Voltregà anant empatats, vull dir que anéssim sumat 29 segurament. Per tant, doncs, situar una mica en context la nostra classificació, els punts que portem, que evidentment estem molt feliços, molt contents i orgullosos de la classificació que portem, però també és cert que comparat amb altres temporades, doncs els equips estan deixant molts més punts. També és una realitat que la Lliga està molt competida, que avui mateix el Ribas, no, que anava a Cué, ha guanyat a Calafell, que és una pista complicadíssima. Per tant, és una realitat, a vegades sembla que direm de tòpics, però és una realitat, la Lliga està molt, molt, molt complicada, tots els equips són capaços de plantejar, de posar en pista un quintet inicial que competirà bé, segur. I altres equips tindran una plantilla més llarga o més curta, però un quintet inicial tothom el pot plantejar molt correcte. Però és molt difícil. De fet, el Ribas aquí ens va complicar molt el partit. Nosaltres vam guanyar els últims 7-8 minuts del partit, però anàvem 1-0 i ells crec que van tenir la directa per empatar-nos 1-1. Per tant, doncs, tot està sent molt difícil i tenim la sort, doncs, que l'equip està, amb sinceritat, competint molt bé. Estem competint millor potser que jugant, tot i que hi ha moments de brillantor, penso que estem competint millor que jugant i hem de seguir en aquesta línia perquè, evidentment, volem jugar molt bé, volem fer disfrutar la gent i penso que per moments ho aconseguim, però sobretot hem de competir, que és el que ens donarà sumar punts a llarg termini.
Tot i que es fa joc i es domina, segueix costant fer gols. Avui se n'han fet 3, tots a la segona part, però bueno, s'ha aconseguit remuntar un partit complicat com era el d'avui.
Sí, a veure, l'equip té gol, no em puc queixar, si digues que l'equip no té gol i els entrenadors d'altres equips se me n'enriurien una mica, segurament, no? L'equip té gol, pot així cert, que estadísticament, per la quantitat d'ocasions que fem, doncs no fem tots els que desitjaríem. Per això també són dinàmiques, altres temporades, doncs, estàvem més fluïts en aquest sentit i veiem fins alguna golejada o fèiem bastant sovint 5, 6 o 7 gols. Aquest any ens està costant més. També és veritat que hem de plantejar les coses des d'un altre prisma, no? Que els rivals quan juguen contra el Noi també juguen contra el segon classificat i també planteja un partit molt més conservador on ens permeten molt poques transicions, molt poques contres, on es tanquen molt més sobre els porters, per tant això també complica a vegades que les finalitzacions siguin més còmodes, tot i que aconseguim bones opcions i que les finalitzacions siguin còmodes. Però bueno, crec que anem tercers màxims golejadors de la Lliga, de l'Hockey Lliga, per tant no ens podem queixar de que ens falta gol, sinó que en tot cas doncs, que encara podríem ser més efectius, o sigui, és veritat, i encara en podríem fer més, però hem d'estar molt satisfets. I a més, ara tenim la sort de que ja estem sumant a nivell de gols jugadors a la causa, perquè l'Aleix doncs, ha tornat a marcar, el Rovira avui dos gols, i han de ser jugadors que a nivell de golejador a final de temporada han de ser importants per nosaltres.
Una mica acudit, no sé quants anys feia que Liceu es quedava fora de la Copa matemàticament. Quan copa, avui podem dir, quan cinc copa, no? Suposo que et deu saber greu, perquè som molt amics, m'han dit, el vam entrevistar el dimecres a Ràdio Vilafranca i va dir que ell, un dels entrenadors que més admirava eres en tu.
Sí, crec que tenim molta admiració mútua, tenim una excel·lent relació, però excel·lent de veritat i de tot cor, i la veritat que és una situació que personalment no m'agrada. Sí, ja, clar. No hauria agradat que el Liceu s'hagués classificat. D'entrada perquè penso que és un club que històricament ha dignificat tota aquesta competició i d'altres, on ha participat, és un club amb una trajectòria tremenda, que s'ha quedat fora perquè la norma diu que l'organitzador s'hi classifica, però si no s'hagués classificat. Que en una lliga tan igualada com aquesta, amb els canvis que han tingut doncs, en competir fins a l'últim moment, que segurament doncs, no han tingut la fortuna, a més amb lesions importants. I penso que és un equip que juga molt millor del que els resultats demostren i que estic convençut que a llarg termini, pensant ja en play-off a final de temporada, és un equip que estarà competint bé i que arribarà molt bé a final de temporada. Jura que el partit li dit al nostre delegat, Jordi Lamor, que el Liceu no volia parlar del món al play-off i perquè segur que serà un rival molt dur. I espero que pugui així, que s'hi classifiqui, però que no ens toqui a nosaltres i que se l'hagi de trobar un altre equip. I el que és més personalment sí que em sap greu, perquè a més mantinc bona relació amb el Juan. Penso que ell es mereix també com a entrenador que el Liceu estigui a la Copa, però els resultats són els que són.
Molt bé, moltes gràcies, Pere, i fins la propera.
Bé, gràcies.
El proper partit del Noia serà aquest dissabte, 13 de gener, a casa, rebent la visita d'alcaldes a partir de 8:15 del vespre. I dit això, anem ja amb el Calafell, que ha estrenat l'any amb derrota a casa i amb novetats de cara a la propera temporada. De tot això ens en parla la Lourdes Meronyo des de Domens Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs efectivament el Calafell aquest principi d'any no ha estat del tot encertat. Va perdre ahir per 3-5 a casa seva contra el Ribas. I per parlar-ne i fer-ne una mica de valoracions tenim el Ferran López a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Ferran. Com estàs?
Hola, bon dia. Bé.
Primer de tot, bon any. Encara
bon any,
que després
bon any a tots.
Ja veurem bon per on acaben els derroteros.
Sí, però bueno, la vida continua, no?
I tant.
Ha començat un nou any.
Vida nova.
Amb mil oportunitats i tot comença de zero. No hi ha problema.
Bé, fes-me una mica de valoracions de com ha anat aquest partit d'ahir, que va ser el primer de l'any, però amb una derrota.
Bé, crec que no vam estar còmodes en cap moment del partit. Potser també de mèrit nostre i part de mèrit del rival, com acostuma a passar. Crec que ja veníem advertits que el Ribas, tot i la classificació, doncs els partits els competeix molt bé i que algun dia doncs, pues podia passar el que ha passat avui, no? Ahir, perdó. I penso que no vam estar còmodes també amb els parcials, se'ns han adelantat molt aviat, tot i l'empat han tornat a marcar i sobretot crec que ens ha condicionat doncs aquesta sortida dolenta o aquest minut i mig de la segona part on ells han posat tres gols de diferència de distància i això després doncs evidentment això és el que lliga i costa molt de remuntar. Tot i així l'equip ha volgut més que no pas ha pogut, penso que per moments més amb el cor que amb el cap i res, bàsicament aquesta és la valoració, són coses que poden passar i a partir d'ara doncs res, passar pàgina i seguir preparant-nos molt bé.
amb aquest resultat el Calafell s'ha quedat la novena posició, exactament amb 18 punts. Com deies tu, a remuntar, pròxim partit. Serà dissabte vinent, si no ho he mirat malament. I com l'enfronteu?
Sí, bé, juguem diumenge perquè el dijous viatgem a Lisboa, juguem l'Sporting, juguem amb el Sant Just, que bueno, penso que és un equip que està fent molt bona temporada. Tot i així, val a dir que estem tots a 2-3 punts de distància, amb 3 punts més. Avui ens haguéssim posat tercers o quarts, i penso que la setmana que ve doncs, serà pràcticament el mateix. No? Tots els equips estem separats per 2-3 punts de diferència. Això vol dir que pots passar de ser tercer a ser novè, de ser quart a ser vuitè. L'afrontarem doncs, el millor que puguem. El principal hàndicap és que el dijous al matí ben d'hora viatgem a Lisboa i el divendres al matí molt més d'hora encara tornem cap a Calafell, amb el que això implica a nivell de desgast, no? Amb aquesta competició europea jugant els dijous, que trastoca tant i penso que adultera tant la competició domèstica.
Clar. I més aterrar de certa manera, encara que segur que heu anat fent durant aquests dies, però clar, no deixa de ser un nou inici, no?
Sí, és un nou inici. Penso que l'equip va arribar molt apurat a l'últim partit de Champions amb el Reus. Allà les forces ja eren molt justes i el descans ens va venir molt bé. Vam planificar un descans concret. De fet, ja a partir del dia 28 de desembre vam començar a entrenar doncs, seguidament i sí que és veritat que és un nou inici, però bueno, no passa res. Vull dir, tot comença i tots estem allà apretats i que és una lliga molt competida i ja està, ens hem de centrar en nosaltres, en el que podem millorar i en el que sabem fer.
Uh-huh. I anem a parlar de tu, perquè el dia 5 de gener... no sé, és que podria ser un regal de Reis, però va ser com un, almenys per mi, com una galleda d'aigua freda. Publicaves un post a Twitter, almenys on jo ho vaig veure, dient que no et renovaven per la pròxima temporada.
Sí, bueno, al final no saps si és un regal o no, no. Jo penso, com que sempre hi veig oportunitats a tot el que em passa, no només a nivell esportiu o professional, sinó també personal. Penso que tot són oportunitats per créixer. Són coses que no depenen absolutament de mi. Jo fa 17 temporades que sóc entrenador d'hoquei lliga, no haig de demostrar absolutament res a ningú, no treballo per ningú, només treballo per mi cada dia. Uh-huh. I el club doncs, té una junta nova, el Javi Luna de president, doncs que... El que em va comunicar és una cosa que ja tots sabíem des del desembre, perquè es van avançar aconteixements a darrere dels vestidors, com acostumem a dir, en el que doncs, ja se sabia doncs, que m'havien contactat amb un entrenador i tenien un entrenador per la temporada que ve. I això és el que em va comunicar el dia 5 de gener, un nou projecte, portant ells l'entrenador. El meu gran valedor, en aquest cas, va ser el Xavier Palau, qui mereix, doncs, evidentment, sempre li he donat les gràcies per donar-me l'oportunitat de ser entrenador al Calafell. I, en aquest cas, el Javi Luna doncs, no creu en que el projecte doncs, d'ells hagi d'estar liderat a nivell d'entrenador per mi. I doncs, bé, ja tenen l'entrenador per la temporada vinent, per tant, quan acabi aquesta, doncs deixaré de ser entrenador i això és el que em van comunicar. Res més, la vida de l'entrenador és així. Sabem que avui estem aquí i demà no. I jo he viscut sempre d'aquesta manera aquest ofici i entenc perfectament qualsevol cosa. Altres coses són que accepti més o menys les formes i les maneres de procedir i els timings. Però, evidentment, aquí jo no hi puc entrar, m'haig d'ocupar del que depèn de mi, que és gestionar tot això que passa, no només a mi, sinó al vestuari, i queden 5 mesos encara on jo puc créixer molt com a persona i com a professional i puc ajudar molt a créixer a les persones que estan al meu voltant.
Ferran, és habitual que s'avisi amb tant de temps? Tu que l'has vist de tots els colors ja d'aquests anys...
Bueno, no és habitual, però a mi tampoc em sorprèn. És a dir, jo, al final, com et deia ara, hi ha coses que fa molts anys que he après a no gastar massa energia en coses que no depenen de mi. Llavors, jo he estat molt centrat i continuo estant molt centrat amb el que depèn de mi, que és doncs, visualitzar molts vídeos de rivals nostres, preparar molt bé els entrenaments, les setmanes, les càrregues, tractar doncs, tots els temes amb els jugadors, amb l'staff, fer el millor possible la meva feina. I amb això no tinc cap dubte, me n'aniré amb el cap ben alt, independentment de com vagi la temporada. Però bé, no sé si és habitual o no, jo et diria que més aviat no, però és una decisió del Javi Luna com a president que en tot cas, segurament aquesta pregunta li hauries de fer a ell.
Uh-huh. Ara mateix, tu deies, i de fet tu i jo hem parlat ja unes quantes vegades, sí que és veritat que davant d'una situació pots veure com una crisi, com una oportunitat. Tu ets una persona que ho veu sempre com una oportunitat. I m'imagino que estàs en el mercat ara mateix. Tens alguna oferta sobre la taula o encara és d'hora?
No tinc res. Tot just això acaba de passar. Tampoc sé si en tindré o no. Ni on em durà la vida, no? Com penso que la majoria de les persones ens pensem que ho tenim tot més o menys lligat, però no sabem mai què pot passar el següent minut de vida, no? No tinc res. Estic molt tranquil. He dit moltes vegades, és una frase que utilitzo molt, inclús amb els meus fills i a la meva família, que és que a mi no em cauen els anells ni m'han caigut mai. Jo sóc entrenador i crec que encara puc aprendre moltes coses i que encara em puc ensenyar moltes. Llavors, tant me fa la categoria, tant me fa el club, tant me fa si són nens petits, com si són hockey lliga, com si és hockey lliga plata, com si és nacional catalana, com si és catalana, és igual. Segurament si continuo tenint ganes d'entrenar, em podré adaptar al projecte doncs, que em puguin arribar i que em pugui interessar, si és que m'arriba, però ara mateix no és una cosa que em tregui la son. De fet, hi ha poques coses actualment que em treuen la son, més enllà d'estar centrat, d'estar tranquil, de creure en mi, de no haver de demostrar res a ningú. Jo no li dec res a ningú, ni ningú em deu res a mi. D'estar centrat en preparar-me molt bé pel proper entrenament, pel proper partit i d'ajudar molt a la gent que tinc que ajudar, no? I ja està. I la resta, com et deia, doncs el que hagi de venir que arribi, com ha passat sempre a la meva vida, i penso que la vida de totes les persones, però ara em toca doncs, parlar a mi. Uh-huh. I el club doncs, seguirà endavant amb el seu nou projecte, el seu nou entrenador, el seu nou staff tècnic i ja està. I jo desitjo èxits amb el Calafell perquè, bueno, doncs he viscut moments realment molt bons. Penso que el Calafell està acostumat doncs, a pujar i a baixar de categoria i en aquests anys ens hem establert entre els millors de l'Hockey Lliga, entre els 16 millors equips d'Europa durant 2 anys consecutius. Hem aconseguit un títol europeu, hem aconseguit una lliga catalana, hem aconseguit omplir el pavelló sempre. És que no puc pensar que res que sigui negatiu en tot això. Jo marxo orgullós de mi, sobretot, principalment, i orgullós dels aficionats.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. Gràcies també al Ferran López per aquestes paraules. I l'última parada esportiva la fem, com sempre, a Ràdio Vilafranca, on ja ens espera l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia i molt bon any.
Molt bon dia i molt bon any per tothom. Comencem aquest repàs a la tercera divisió en aquest any 2024, en primer partit de l'any pel Futbol Club Vilafranca, que empatava a 2 a casa davant el Mollerussa en aquest primer partit de l'any. Com deien, un punt per començar l'any. Segueix la tònica amb la qual es va tancar el 2023 per l'equip de Santi Triguero, que per davant tindrà 5 mesos de competició en els quals haurà de tancar aquesta permanència a la categoria. Queden moltes jornades, de fet, encara no ha finalitzat ni la primera volta del campionat, per tant, encara queda moltíssim. El Vilafranca ara mateix, per sort, es troba fora de les posicions de descens. Un punt per sobre del Mollerussa, que és el primer equip en aquesta zona calenta, i precisament el Mollerussa va ser el seu rival aquest diumenge al migdia al Municipal, un partit que començava guanyant el Vilafranca amb gol de Jordi Aumatell als 35 minuts, però just abans del descans el Mollerussa aconseguia capgirar la truita. Només un minut després del gol vilafranquí, Lamin empatava i Soldevila, de penal, feia l'1-2 al 45. A la segona meitat, el Vilafranca responia, tenia ocasions per, com a mínim, signar l'empat i al final Eric Ruiz, al minut 81, feia el 2-2 definitiu. Empat, un punt pel Vilafranca per començar aquest 2024.
Puc fer una valoració positiva en molts aspectes i negativa per nivell de resultat. Vale, és un partit que jo crec que podem guanyar per bastant gols, ho diré així, perquè hem tingut moltes aproximacions i hem plantejat bé el que era el pla de partit, el que ens trobaríem, perquè el Mollerussa és un equip molt bo, que ens apreta molt, vale? Però sí que és veritat que al final la falta de veterania o la falta de contundència o la falta d'experiència ens ha penalitzat molt, vale? I és un partit que al final podíem haver guanyat, hem acabat empatant, però podíem haver perdut per errades puntuals. I això és el que hem de treballar, no podem permetre, perquè aquesta divisió, aquestes històries et maten, et penalitzen. I això hem de ser conscients que no es pot permetre, no es pot permetre, vale? Perquè al final no són errades tècniques, són errades de conceptes. I aquests conceptes els treballem i els repetim cada dia i cada setmana. I això no es pot permetre a tercera divisió. Tot i així, avui no hem perdut, és la part positiva. Que fa ràbia, perquè avui a vegades amb l'empat estàs content, avui no estic content amb l'empat. Vale? Jo crec que els nanos mereixien guanyar, ningú la capacitat de remuntar un partit, tot i ficar-nos per davant, que això també mentalment ajuda, però les coses costen molt i a vegades s'han de treballar moltíssim i en moments determinats ficar-se al mono de treball i apretar les dents i ser molt solidaris perquè no se t'escapi. I avui és una pena perquè jo crec que avui se'ns ha escapat la victòria.
Se li escapava la victòria als de Santi Triguero, el qual escoltàvem, però com a mínim tanquen la jornada fora del descens. 15ens amb 15 punts, un punt per sobre d'aquestes tres últimes posicions. I aquest proper cap de setmana, diumenge, a 4:45, el Vilafranca visita el camp de l'Olot, actual segon classificat amb 32 punts, a 3 de l'Hospitalet, que es manté com a primer classificat amb 35. Tots dos mantenen aquest frec a frec. I també aprofitem per recordar que aquest dissabte tornarà a l'Hockey Lliga Plata i pel que fa al patí Vilafranca, els vilafranquins jugaran a la poliesportiva davant el Manlleu. Dissabte a les 8 del vespre, el Vendrell, per la seva banda, jugarà a casa contra el Lubians dissabte a les 6.
Gràcies, Eric, que vagi bé.
Molt bona setmana.